Partit gairebé rodó del Sabadell per tornar a agafar confiança.
Hotel Suís, amb Sergi Parc.
Què tal, com esteu? El Sabadell ha tornat al camí de la victòria i, a més, ho ha fet convencent amb el 3-0 d'ahir al vespre contra l'Elche Illicitano. Molts noms propis podem treure de l'actuació de l'equip d'ahir, sense anar més lluny, per exemple, Marc Marruecos, a qui sentirem avui, però em quedo amb la feina més fosca, amb la solidesa defensiva que tant havíem trobat a faltar en les últimes jornades. Bé, Gianni, les poques vegades que va haver d'intervenir. Bona nota de la parella de centrals, Pedraza Càmara, ahir no va jugar a Salguero. Bonaldo en moda destructor en el mig del camp, la pressió dels jugadors d'atac va donar els seus fruits. Vaja, en resum, que vam veure una versió força completa de l'equip i apropant-se segur al que demana David Català. Importantíssim era tornar a tenir aquella sensació de seguretat, perquè és evident que no la vam tenir ni contra l'Olot ni contra el Balears, per posar un parell d'exemples. Dit això, no és la primera vegada que veiem aquesta bona imatge defensiva aquesta temporada i després s'ha esvaït en els partits següents. Ara serà qüestió de mantenir la línia. Dilluns, 11 de novembre, obrim setmana a l'Hotel Suís.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hola, Toni González, a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Segona derrota en Lliga del Barça, després de caure 1-0 al camp de la Real Sociedad, amb molta polèmica pel gol anul·lat a Lewandowski per un fora de joc milimètric. Ara l'avantatge dels Blaugrana és de 6 punts sobre el Madrid, però amb un partit més. Per la seva part, el Girona va guanyar 0-1 a Getafe i es consolida a la zona mitjana de la taula d'aquesta primera divisió. L'Espanyol València, recordem, es va suspendre i els dos equips arriben a l'aturada per seleccions en descens. Capítol de lesionats, Lamine Yamal baixa 2-3 setmanes per lesió al turmell dret i Militao, central del Madrid, es perdrà el que resta de temporada per una greu lesió de genoll. A la Liga F, l'Espanyol sí que va guanyar 1-0 al Granada i agafa aire a la classificació. El líder Barça, com no, va superar 0-3 l'Atlético, mentre que el Llevant Badalona va cedir 1-3 davant del Madrid i es queda en sisena posició. Sorprenent derrota del Barça de bàsquet contra el penúltim de la Liga Endesa, el Breogán 77-70. La jornada també va deixar la derrota del Joventut contra Unicaja i les victòries de Girona i Manresa contra el Bilbao i el Granada, respectivament. I en futbol sala, triomfa i d'Indústries 3-1 davant Osasuna Magna per mantenir-se a la zona alta de la classificació de primera. De la seva banda, el Barça va guanyar 0-4 al Noia. Deu haver sortit més d'un minutet. Aquí a l'Hotel Suís.
Què es comenta la recepció?
Avui sí, farem el postpartit d'aquest Sabadell-Illicitano amb les veus de David Català i Marc Marruecos. També parlarem del Sabadell B, que va encaixar una nova derrota i s'enfonsa una mica més a la classificació, i el bloc poliesportiu el dedicarem avui a la Champions de waterpolo i a l'handbol amb la primera derrota de l'Oar Gràcia femení.
La notícia curiosa.
Mundo Deportivo, per primera vegada aquesta temporada, puntua algun jugador del Sabadell amb una nota superior a l'1. De fet, tots, excepte Urri, tenen un 2 o més. Destaquen Ton Ripoll, Marro i Pau Fernández amb un 4, és a dir, la màxima puntuació. I el titular de la Breu Crònica és: contundent victòria del Sabadell davant d'un Elche amb 10.
De quin partit no estarem pendents?
Primera C, clausura de l'Argentina a les 10 de la nit hora d'aquí, Mercedes contra Claypole.
I a les xarxes socials.
Missatge del Club Natació Sabadell a Instagram: omplim Calllong, necessitem la victòria o tot o res. És a dir, crida de l'entitat pel partit de Champions de waterpolo masculí de demà a 6:45 de la tarda a Calllong contra el Savona. Demà a l'Hotel Suís tocarà fer una bona prèvia d'aquesta gran cita europea.
L'enquesta.
Hashtag MB-P946 a X, ja ho sabeu, per triar qui va ser el millor per vosaltres ahir del Sabadell en el triomf 3-0 contra l'Illicitano. Teniu temps fins les dues.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
migdia, obrim setmana a l'Hotel Suís i ho fem, després d'una setmaneta sense poder-ho fer entre suspensió i derrota contra Olot, etc., amb un somriure d'orella a orella per aquesta victòria del Sabadell 3-0 contra l'Elche i l'Illicitano. Sergi Garcés, com estàs?
Bona tarda, Sergi.
Ara feia dies, feia setmanes que no teníem aquesta sensació. Sensació, a més, de donar seguretat. Avui tocarà fer aquest anàlisi del partit d'ahir que ens va deixar el conjunt arlequinat. Però seguretat al darrere, efectivitat al davant, una actuació en línies generals completa, podríem dir, del Sabadell per tornar a agafar confiança.
Sí, era el que necessitava l'equip, no? Això de tornar a la victòria, ho dèiem la setmana passada, era gairebé l'únic objectiu que podien tenir els de David Català després de no haver jugat davant l'Alzira i d'haver perdut l'últim precedent aquí a casa, precisament contra l'Olot, doncs era aquest únic objectiu, i diríem allò de s'havia de guanyar, i es va guanyar. Per tant, l'equip ho va fer com tocava, i sobretot, com dius, al final, amb aquest punt de contundència per aquest 3-0, que no sé si acaba de reflectir o no la realitat dels 90 minuts, també hem de ser justos, la primera meitat va ser més aviat fluixot en línies generals del partit, no només del Sabadell, sinó del propi Illicitano, però al final aquest punt de contundència per seguir a la part alta, i quedant-nos dintre dels molts aspectes segur a destacar en els pròxims minuts quan anem desenvolupant i analitzant el que va passar ahir a l'estadi de la Nova Creu Alta, jo crec que amb el punt més important de tots. És important guanyar, òbviament, és important fer-ho amb la seguretat i la contundència que ho va fer l'equip, però venint d'on veníem, crec que molt important destacar aquesta porteria a zero que ha tornat a deixar l'equip de David Català, sobretot, insisteixo, perquè és que veníem dels dos gols de Sant Andreu, dels dos gols de Balears, dels dos gols d'Olot. L'equip havia encaixat amb massa facilitat i el fet d'ahir d'aconseguir tornar a deixar la porteria en blanc crec que és un dels aspectes a destacar, i molt de la part positiva. També hi ha aspectes negatius, no tot va ser positiu a la tarda d'ahir.
Imagino que et refereixes especialment al que vam viure al principi del partit, perquè què? 10 minutets va durar Urri sobre el terreny de joc,
sí,
abans que es lesionés.
Ben bé, 9-10 minuts és el que va durar, i és una notícia bé, d'aquelles... Primer dolenta, perquè al final quan parles d'una lesió sempre és una mala notícia. Quan parles de la lesió d'un jugador important, com és el cas, doncs això encara ho agreuja més, i no és per cridar el mal temps, perquè de fet després en parlem, si vols t'ho desenvolupo una mica més amb, fins i tot amb veu de protagonistes, però no feia bona pinta aquesta lesió en el recte anterior de la cama dreta que pateix el jugador biguetà del Sabadell. Trencament és pràcticament segur, ja et dic, després ho desenvolupem més si vols, i en el millor dels casos, perquè ens fem una idea, dues, tres, si no més setmanetes, això tirant pel cap baix. A partir d'aquí, suma-li el que vulguis. Per tant, home, una lesió d'aquelles complicades, com dic, sobretot per ser un jugador que fins ara ho estava sent, i crec que tots coincidim que ho ha de continuar sent, tan important en l'engranatge de David Català.
Després ho desenvolupem. No, jo no li vull afegir més setmanes a aquesta lesió d'Albert Urriols, que la veritat ens va deixar molt freds, i a més va ser això, tot just començar el partit, en el seu lloc va entrar Carlos Pérez, després també en parlarem d'ell, però vaja, al final, el que és important sobretot és que el Sabadell va tornar al camí de la victòria. Era important, era necessari, i a més, és cert que aquesta classificació del grup 3 de Segona Federació, al final, ho tornem a dir, queda desvirtuada, o fa dies que està desvirtuada per tots aquests partits pendents que van quedant. Per exemple, el Mestalla, sense anar més lluny, ja en té dos de pendents per recuperar. No va jugar aquest cap de setmana contra el filial de l'Espanyol. Així que tenim equips amb els 11 partits jugats i estan al dia, equips com el Sabadell que estan amb 10, fins i tot el Mestalla, això, que està amb 9, però que el Sabadell va començar el partit, Sergi, al final, amb un desavantatge de 4 punts respecte al Lleida, que no va fallar pel matí.
Sí. El Lleida, que és el líder des de la setmana passada, aprofitant en aquest sentit, primer, la bona feina. Porten 4 victòries consecutives, els de la terra ferma, però sobretot aprofitant el fet de que ni Sabadell ni Sant Andreu, per exemple, van jugar la setmana passada els seus partits, van aprofitar per posar-se al capdavant, però també, com dius, aquesta setmana van solventar de manera contundent la visita al camp d'Espanya de la penya deportiva, i van reafirmar primer la dinàmica que porten en aquest últim mes, i segon, doncs aquest lideratge que, com dius, va fer que a l'hora de començar el partit, a les 6 de la tarda, que és quan arrencava el partit ahir al Temple, el Sabadell sapigués que havia perdut el seu principal rival fins ara, que era el Sant Andreu,
sí.
Sorprenent, també després en parlem, però sobretot que havia guanyat el líder, i que això feia, com comentes, que just al començar el partit eren 3 punts, però que realment el Sabadell estava a 4 abans d'arrencar d'aquest Lleida, que està en aquesta bona dinàmica. Per tant, era important no fallar, el que estem dient, eh? I això que la primera meitat no es va notar gaire. Ho dic perquè, com comentàvem abans, la primera meitat va ser més aviat tirant a grisa. No, el Sabadell no va acabar trobant còmode. Tot i així, va generar alguna ocasió que ben bé podria haver desequilibrat ja el marcador, però sense la contundència o sense la precisió aquella que es necessita en els metres finals, i deixant, diríem, allò de l'efectivitat per als segons 45 minuts, també marcats. Crec que aquí s'ha de posar aquest asterisc perquè va ser una de les accions que segurament va tenir molt pes en el desenvolupar del partit, de l'expulsió, ja ho diré bé, de Pablo Felipe, del jugador de l'Illicitano, al quart d'hora aproximadament, als sí. 14-15 minuts de la segona meitat, que evidentment el Sabadell va saber aprofitar, va tirar en aquest cas d'experiència i va saber jugar amb aquest avantatge, aquesta vegada sí, amb aquest avantatge de jugar contra un home menys, que és el que tenia el filial de l'Elche.
Per tant, primera meitat, això, com deies, el Sabadell portant potser una mica més de pes, però bastant, bastant grisa, alguna aproximació a pilota aturada, recordo aquella rematada de cap de Bonaldo, però que no va ser molt d'estranyar que al descans marxéssim amb aquest 0-0 en el pas per vestidors, i la segona meitat doncs, va canviar clarament amb aquesta expulsió justa, també s'ha de dir, i provocada pel Sabadell amb una bona contra, però justa aquesta doble amonestació que va veure Pablo Felipe, i a partir d'aquí doncs, ja va desembocar tot amb els 3 gols, el que va marcar primer Marro i el doplet de Ton Ripoll. Avui escoltarem a Marc Marruecos, però sobretot escoltarem el tècnic David Català fent valoració del partit. Et sembla si el comencem a escoltar? Ja, okay.
Vinga, va, anem a sentir les primeres valoracions de la roda de premsa que ahir podíem seguir en directe dins del postpartit del Sabadell en joc. I algú pensarà, home, després de guanyar 3-0, importància, no?, del fet de guanyar, de treure una mica pit una altra vegada, de tornar al camí de la victòria, de la contundència de l'equip. Doncs no, anem al principi de tota la història, que és el que comentàvem. A l'hora de destacar aspectes d'aquest partit d'ahir contra l'Illicitano, la importància es va quedar i es va concentrar i es va fixar molt en el fet d'haver deixat de nou la porteria a zero. Feia setmanes que no passava que el Sabadell era capaç de deixar la porteria a zero en un partit de duel directe. Ho va aconseguir ahir, era un dels elements clarament a millorar d'aquestes últimes setmanes. Repassàvem ara fa un moment aquests números dels últims 3 compromisos jugats i sobretot aquesta solidesa, recordem el que deia ahir David Català, que ha de ser clau, que ha de ser determinant, no només per sumar victòries, sinó sobretot per assolir l'objectiu final.
Havíem parlat les últimes setmanes una mica de recuperar això, no? La solvència defensiva, que ens havia fet doncs, créixer molt com a equip, i avui un cop més, quan deixem la porteria a zero, amb la qualitat que tenim davant, tard o d'hora crearem oportunitats. Sí que és cert que ens està encara costant una mica més materialitzar les ocasions, però avui el treball defensiu de tot l'equip ha estat molt bo i un cop més hem de créixer d'aquesta manera.
Bé, sí, ocasions per materialitzar el Sabadell en va tenir més, però, home, tampoc ens podem queixar si al final acabes el partit amb 3 gols a favor. Sí, destacar aquests 0 en contra des del dia del Cornellà, des d'aquella victòria contra el conjunt verd que el conjunt de David Català no aconseguia deixar la porteria a 0. I, a més, Sergi, ahir ho va fer amb una novetat a la defensa, amb aquesta parella de centrals Pedraza-Càmara. No sé si a tu et va sorprendre que Salguero es quedés a la banqueta, perquè al final estava sent titular pràcticament sempre. Sí que és cert que en aquests partits en què el Sabadell havia encaixat, no és que fos responsable de tots els gols ni molt menys, però en alguna de les fotografies sí que havia sortit Salguero. Per tant, potser no sorprèn tant que Català apostés per un canvi.
Al final, sense la presència de Trapero, encara lesionat malauradament, és cert que el Sabadell ha anat variant, eh? Ha jugat algun dia amb línia de 5, poques, però algun cop ha jugat de línia 5. De les que ha jugat amb línia de 4, Salguero s'havia confirmat gairebé com la peça intocable. Havia sortit per lesió en algun moment Càmera, havia sortit per decisió tècnica en més d'una ocasió Pedraza, però sí que era tornar una mica al principi de tot. Recordem que Salguero als primers partits li va costar entrar, semblava que aquell punt de joventut David Català apostava més per l'experiència de Pedraza i de Càmera. Bé, no sé si és un dels damnificats o no d'aquesta sagnia golejadora, si se li pot dir així, que havia entrat l'equip, però sí que va ser una de les novetats. No diria que la paraula és sorprendre, no diria que el verb és sorprendre, però bé, al final va ser un dels pocs retocs, alguns d'ells, d'altra banda, obligats per l'absència, per exemple, de Sergio Cortés, però un dels pocs retocs que va fer David Català respecte a les últimes convocatòries o respecte als últims 11 titulars, l'absència o la no presència, de fet, va ser l'únic que no va jugar de futbolistes de camp després a la banqueta, el jugador del Vendrell es va quedar, i això que el partit, podríem dir, era per tancar-lo, i l'aposta va ser anar a jugar les poques peces o les peces que quedaven ofensives i deixar de Salguero a la banqueta sense disputar ni un sol minut, al igual que José Ortega.
Segur que menjo les paraules, però veurem si Salguero recupera aviat la titularitat o no. Ho dic perquè, clar, ahir Pedraza Càmara crec que van respondre a bon nivell, i allò de per què has de tocar moltes peces quan les coses estan funcionant, i més quan has aconseguit deixar la porteria a zero.
Tot va dependre una mica del pla de partit, que es diu en aquests casos, no? A veure quin partit esperes, o espera, el cos tècnic que pugui plantejar un altre filial, com és el del Real Club Deportivo Mallorca, proper rival del Sabadell, però de fet tenim tota la setmana per anar avaluant, en aquest cas, la figura del mallorqueta.
Sense restar-li mèrit al paper del Sabadell i al paper de la defensa que ara comentàvem, és cert també que al davant hi va haver un Elche Ilicitano que, no sé tu, Sergi, però a mi em va deixar un pèl fred,
sí.
Em va semblar força tènua, i ja sobretot quan es va quedar amb 10 jugadors. De fet, abans ja havia fet un pas enrere a l'inici de la segona meitat, però clar, quan es va quedar amb 10 sí que ja va baixar els braços definitivament.
Per mi, desagradablement sorprès, tot i que després això va beneficiar el Sabadell, però com dius, si alguna cosa havia fet bé l'Ilicitano a la primera meitat era voler tenir la pilota, obligar el Sabadell a treure-li la pilota i gairebé, allò que es diu, jugar-li de tu a tu per molts moments. Insisteixo, en una primera meitat fluixota en línies generals i sense ocasions realment molt clares, alguna molt esporàdica, més a la porteria del quadre alacantí que no pas a la porteria de Gianni, però sí que em va sorprendre desagradablement aquest pas enrere. I sobretot perquè després amb l'expulsió, com dius, de Pablo Felipe, ja la cosa va acabar d'arrodonir-se, llavors sí, jugant ja amb 10, que no és per treure mèrits, ni tampoc destacar-ho amb una excel·lència, però és evident que ahir el Sabadell, si alguna cosa també va saber fer, a diferència d'algun altre dia, és que va saber jugar amb superioritat numèrica. Ho dic perquè a Torrent, per exemple,
sí,
l'equip es va atascar i també va tenir aproximadament una mitjoreta per poder jugar amb avantatge, i allà no va saber com, ja no és que et sortissin bé o no les coses, que no va saber com a atacar el quadre valencià. En canvi, ahir va tenir aquell puntet de paciència, de no caure en precipitacions, de saber jugar i esperar el moment, i al final, ho destacava també David Català en roda de premsa, de poder ser efectius aprofitant aquesta superioritat numèrica.
Sí que és veritat que quan, i més, no?, quan vas empatat en a zero, estàs amb un home més, pot entrar una mica més l'ansietat aquesta data i que marcar, però l'equip en aquests moments ha sabut esperar el seu moment, hem fet un atac doncs molt posicional, intentar tenir més la pilota, i al final hem materialitzat amb 3 gols. O sigui que, com bé dius, avui ho hem gestionat molt millor que altres vegades, i el partit és sempre molt llarg aquí a casa, sobretot amb empats a zero, que jo crec que sempre amb la qualitat que tenim i la força condicional que arribem als últims minuts, sempre acostumem a tenir moltes ocasions al final.
Per tant, l'equip ve al darrere i després va saber esperar el seu moment per obrir el marcador i rematar aquest Elche Ilicitano per endur-se els 3 punts. Molts noms propis ahir, Sergi. Estàvem destacant ara els noms de Pedraza i Càmara, però vaja, per avançar una mica de posició, sobretot a la parcel·la d'atac, tinc ganes de parlar d'uns quants noms en l'actuació d'ahir contra el filial de l'Elche. Avui al vespre al Tribuna Preferent, si no em dieu al contrari tu, Sergi, i el presentador del programa, Pau Vituri, el protagonista finalment serà Ton Ripoll. Crec que no en directe, però sí que teniu una entrevista allò gravada que valdrà la pena escoltar-la. Ahir Ton Ripoll, per tu, va ser el millor del partit. Ho dic perquè no sé com estaven exactament les votacions de l'MVP 946 a X, però sí que vaig veure que força vots anaven dirigits cap al desempador.
Jo avui jugarem avantatge i diré que per mi Ton Ripoll juga en una classificació a banda. És a dir, per mi seria dels destacats fora de classificació gairebé cada setmana, per no dir totes fins ara, juntament amb Murri. Estaria aquí al debat i a partir d'aquí obriria l'MVP. amb tot el respecte i carinyo del món per la resta de jugadors, eh? Però Ton Ripoll és que és superlatiu ara mateix, és un jugador d'aquests que allò que es diu que no es refredi, doncs que no es refredi. És cert que l'equip no l'ha tingut en alguna ocasió, venim per exemple de complir sanció després del famós partit, malauradament famós partit, del Narcís Sala contra el Sant Andreu, i l'equip ho va tirar endavant també, però crec que és una d'aquelles peces que més aviat que no es refereix. Però bé, l'escoltarem avui, com dius, i el veurem al tribunà preferent després de ser l'autor del 2-0 i 3-0, però un altre dels noms propis, sens dubte, del partit d'ahir és el de Mar Marruecos, sense cap mena de dubte, tornant a sortir des de la banqueta, sent l'autor del primer gol, d'aquells gols que deia jo avui a la punt, allò, al Notícies Matí, amb la Mireia Sanz, li feia allò la contracrònica, per dir-ho així, i li deia que és, si algú representa el que és jugar al fang, venir del fang, aquest és el Marc Marruecos, el jugador de Barberà, pel seu pas per Rubí, pel seu pas pel Sabadell Nord, sense anar més lluny, i quan hem parlat ja més d'una ocasió, quan ja semblava que el futbol professional se li havia apartat del camí, encara va tornar per recuperar-se, i ahir la jugada de l'1-0 és de ser això, de ser el més murri, d'interpretar el que els altres, fins i tot, ens portem equívocs a l'hora de narrar el gol, però crec que ahir Marc Marruecos va tornar a fer un d'aquests partits, o una d'aquestes aparicions, que és el que es demana quan algú surt de la banqueta, no? Sortir endollat tant com per estar viu en aquestes jugades.
Ara que deies això del fang, de venir del fang, si algú ho sap, és Marro, que fa res estava jugant això, Rubí, Sabadell Nord, el Sabadell ve també a la Lliga Elite. Avui, dia 11 de novembre, es compleix un any del debut en Lliga amb el primer equip de Marc Marruecos. Tu que vas tan ben servit de memòria, Sergi Gardés, te recordes quin partit va ser el dia del seu debut?
Evidentment.
Ara quan t'ho recordis sí que...
Segur que no.
I et faràs mala sang. Aquell Barça Atlètic Sabadell de la temporada passada, aquell 4-1 que al minut 12 ja perdia amb 3-0.
Sí, clar, sí. No recordava que hagués jugat Marc Marruecos.
Doncs Marc Marruecos va entrar...
Sí. El recordo per moltes altres coses, aquell partit, que no pas per això.
Amb Gerard Bofill a la banqueta va entrar en els últims minuts i d'aquell dia crec que va ser l'única bona nota, perquè realment... Home, no va tenir un gran paper, per dir-ho així, però sí que això va tenir un rol esperançador, com a mínim, pel que vindria després, i ara, a poc, doncs això, a segona federació, tenint un pes més important dins l'equip, perquè ahir, per exemple, sense anar més lluny, com deia Sergi, gol entrant des de la banqueta, res, 3-4 minutets va trigar a obrir la llauna, i a més també va donar l'assistència del 3-0.
Sí, sent generós en aquesta última jugada, la que va suposar el 3-0, la que va suposar el doblet de Ton Ripoll, però amb aquesta manera de reivindicar, demanant a crits, allò de tornar a tenir oportunitat des de l'inici i no des de la banqueta, tot i que ahir ho va complir. I ho reconeixia David Català, el paper, el rol de Marro, entrant i sent important allà on se'l necessita.
Aquesta és la importància de l'equip, que tinguin el rol, i ho hem parlat molt amb ells, que la gent, sobretot de davant, tenim gent amb molta qualitat i aniran rodant, aniran tenint molts minuts, i l'important és això, que ens donin minuts de qualitat, ja siguin 90 minuts, o siguin 20, o 25, o 30, com ens ha donat Marro avui, i això és el que busquem.
Doncs sí, això és el que busquen a l'estaf, clarament, i això és el que va donar a Marc Marruecos. Tenim el cap fresc aquest gol d'ahir, el gol contra el Balears també com a revulsiu, que va arribar al minut 97, i després sí que és cert que també va marcar un altre gol Marc Marruecos el famós dia, l'esbojarrat dia de l'Andratx, que ara he recuperat el gol, jo ja ni me'n recordava, perquè a vegades també em falla força la memòria també, un gol molt similar al d'ahir.
Semblant. Sí,
trompada
sí.
Entre el central i el porter, se n'aprofita Marro, i acaba perforant la porteria.
El d'ahir és encara buida. Més fàcil, anem a dir-ho així, perquè està ell sol amb la porteria. El dia de l'Andratx encara va haver d'ajustar una mica més perquè la pilota li va caure a la frontal, però sí, aprofitant en aquest cas una altra d'aquestes pilotes embrutada, anem a dir-ho així, on no està precisa la defensa, i torno a dir, sent el més murri, sent el més llest de la classe a l'hora de treure rendiment. Però bé, al final... Com dius, tercer gol de la temporada en Lliga, bons registres, és cert que venia de ser el màxim golejador de la temporada passada del filial durant setmanes i setmanes, i això que va deixar de jugar, com deies, cap al mes de novembre-desembre, ja va donar el salt pràcticament definitiu al primer equip. Però anem a sentir-lo ell també, perquè hi va passar per sala de premsa després del partit, i se li preguntava una miqueta per això que ara escoltàvem de David Català, no? Aquest rol de saber assumir aquest paper, ell ho té clar, tot allò que necessiti l'equip sempre ha de ser-hi, però sobretot treballant dia a dia, diu, obvi, per tenir un punt més de protagonisme.
Vinc treballant dur des de fa temps. A vegades toca sortir, com tu has dit, de suplent. Avui he pogut aportar un gol i una assistència, però bueno, amb ganes de seguir creixent i tenir encara un rol més important.
Veurem si el té. I obries el meló ara, Sergi, i no és que vulgui posar pressió al Pau Vituri per aquest vespre, però probablement en parlaran. Marc Marruecos, en aquests tres partits a casa consecutius, no ha estat titular. L'últim cop que ho va ser el Narcís Sala contra el Sant Andreu. Dit això, és cert també que ho ha sigut en 6 de les 10 jornades que ha jugat el Sabadell. Per tant, no és que sigui un suplent habitual, sí que ho ha estat, això, l'últim mes de competició. Tenint en compte que parla Antonio Asensio, i ara en parlarem també de la cita d'aquest diumenge contra el Mallorca B, Miguelet està sancionat, Marc Marruecos té molts números de recuperar la titularitat per l'actuació d'ahir, per l'actuació de l'altre dia contra el Balears també, per exemple, i per aquesta baixada de Miguelet, no?
Bé, se li obre aquí aquesta opció, com dius, sobretot veient que Gompi, que la primera meitat va estar igual de gris que la resta de l'equip, però també és cert, per ser justos amb ell, que la segona meitat va ser molt més participatiu i l'equip el va trobar, sobretot per dins, molt més que no pas quan havia de trencar per fora, però és evident que la baixa també, en aquest cas per sanció de Miguelete, si cobra aquesta opció i obre la possibilitat de veure Marc Marruecos tirant de joventut contra un altre rival jove, com serà el filial en aquest cas del Mallorca, doncs aquesta possibilitat de tornar a l'11 titular pel jugador de Barberà del Vallès.
I em vull quedar amb una altra figura de l'atac, el vam veure en els últims minuts del partit, Ostrell. També va jugar Morcillo, i estic fent referència als dos futbolistes que tenen fitxa del filial que ahir estaven a la combo, Morcillo més habitual amb el primer equip. Ostrell ja el vam veure precisament el dia del Balears, ahir també. No és que fes allò unes jugades meravelloses, no és que tingués ni tan sols ocasions per poder marcar gol, però sí que quan el veus saltar el terreny de joc, el veus amb aquest paper descarat, i com ben integrat dins del primer equip, Sergi.
Sí, i aportant allò que es necessita. Ningú no diria que entra per passar nervis en moments importants. Com dius, va sortir el dia del Balears en un final esbojarrat. Em sembla que ho recordava mai també en un altre cas. L'estadística dirà que només va jugar un minut, perquè
sí, però
la realitat és que em va acabar jugant gairebé un quart d'hora, però ahir sí que va tenir una mica més de temps. Al final, si suma, segurament va jugar els mateixos minuts ahir entre una cosa i una altra que no pas el dia del Balears. Per tant, sumant a aquesta experiència, però sobretot demostrant que no li pesa el saldar categoria, és cert que només n'és una, però sobretot aquesta responsabilitat d'entrar quan els partits no estan tancats, no estan encara decidits al 100%, i fent quatre coses que algú dirà, doncs són poques, home, si les fas molt bé, suficient. No necessites tampoc brillar per fora. Si fes les quatre coses que se't demanen, les fas amb aquesta solvència i amb aquesta seguretat.
Molt positiu el paper d'Ostrell. No vull posar aigua al vi, però tocarà fer-ho una miqueta a l'Hotel Suís. Perquè, com deies al principi, Sergi, peatge força car el que va deixar aquesta victòria, perquè no podem parlar d'un partit rodó ni molt menys quan se't lesiona un jugador tan important com és Albert Urriols. Urri, em deies que dues o tres setmanes en els casos més optimistes...
Més optimistes. Jo tiraria una mica més. Les sensacions ahir no eren bones, s'ha de dir. A vegades sempre parlem de que el jugador ha notat una petita punxada, un petit avís, i que això l'ha fet ser precavut i demanar el canvi. No és el cas. Ahir... La sensació va ser ja dolenta en el moment del colpeig de pilota, i després en la primera exploració ràpida, allò, en el mateix estadi, sense elements més enllà que la sensació de tocar, els cansaven d'això, els metges, no era bo, ja trencament gairebé segur, insisteixo, no s'ha fet proves, de fet, entre avui i demà segurament s'haurà de sotmetre a les proves, i entre dimecres, potser el mateix dimecres o potser dijous, tindrem ja els resultats, no? L'abast real d'aquesta lesió, però sí que estem parlant d'un mínim de... Jo tiraria un mínim de 3, si no més, setmanes, sense urri. No vull crear el mal temps, però alguns fins i tot s'especulava amb la possibilitat de que haguem deixat de veure urri pel que queda de 2024 i que ens haguem de fixar ja en el 2025, a principis, de 2025.
Sí, el dia de l'Alcira.
Després en parlem d'això.
Després en parlem.
No, no treguis el tema encara. Però bé, en tot cas, una baixa important, una baixa sensible dins de l'equip del Sabadell, i amb un David Català que tenia clar la importància de perdre Urri i la dificultat al mateix temps de suplir un jugador com ell.
El pitjor del partit, podem dir, que és la lesió d'Urri, que per nosaltres és un jugador molt important. Encara no sabem ben bé el que tindrà, suposo que fins demà o demà passat no ho sabrem. Així que esperarem.
Doncs esperar, toca esperar. Esperem que en tingui per poques setmanetes. Però sí, com deies, en el pitjor dels casos, potser a Urri ja no el veiem fins al 2025. I clar, ahir es va donar la circumstància que en caure lesionat Urri, entra per ell Carlos Pérez, però és que Cortés estava sancionat ahir i jugava en el seu lloc Bonaldo. Per tant, estàvem tan habituats al mig del camp Cortés-Urri que ahir de cop ens trobem amb un mig del camp Bonaldo-Carlos Pérez absolutament inèdit aquesta temporada.
Sí, la part positiva, i sense que això soni a que vull allò que es diu ara fumar-me un dels dos, és que també torna a Cortés. O sigui, al final l'equip va perdre i el seu capità referencial, feia broma fins i tot ell, no sé si això l'enfadarà o no, però feia broma per allà, per dins dels budells de l'estadi i al final del partit per la zona de vestidors, i deia: com m'ha trobat a faltar l'equip, eh? Després de la contundència del 3-0, però és evident que al final perds una peça, o ahir perdies una peça important, que per sort la tornes a recuperar de cara a aquesta cita de diumenge a l'Antonio Asensio. Però sí, ahir vam veure un mig del camp inèdit, com dius, Bonaldo, Carlos Pérez, i sobretot en una posició tan important, ho destacava i ho recordava David Català, tan important com és la d'aquest mig del camp dins del que és el pla de partit i el sistema de joc del propi centre d'esports.
Al final aquests jugadors necessiten també minuts, necessiten rodatge. És veritat que la parella de migcampistes Cortés-Urri ens està funcionant molt bé, però ara aquests jugadors que entren de refresc o entren per tenir minuts, doncs s'han d'acabar d'agafar rodatge d'equip. No és fàcil perquè són posicions molt complicades i amb la nostra forma de jugar, doncs els migcampistes són molt importants, però estic convençut que en partits, en rodatge i en minuts assoliran el nivell que tenen, perquè tenen un nivell molt alt, i estic convençut que ens donaran un rendiment molt bo a l'equip.
A mi el paper destructor de Bonaldo em va agradar força, eh? Després va ser substituït. En el cas de Carlos Pérez, tampoc crec que estigués a un gran nivell, però tampoc va desentonar, opinió personal. Sí que és cert que, clar, estàvem acostumats a tenir a Urri sobre el terreny de joc i el llistó estava força elevat. Així que per a la cita d'aquest diumenge a Mallorca, el més normal seria que Cortés tornés a l'11 titular, com deia Sergi, un cop complerta la sanció. I ara el dubte és veure qui acompanyarà el Capi en aquesta zona del mig del camp.
Veurem si Bonaldo és l'escollit. Jo crec que sí, que és qui té més números si m'hagués d'arriscar. Hi ha Carlos Pérez, hi ha l'aposta de tornar a veure Morcillo, per què no? És una possibilitat, però si m'hagués de jugar a diners i jugant a ser ara David Català, jo personalment no en tindria cap dubte de que torna Cortés, això és gairebé 200% segur, i Bonaldo, el seu company de viatge, tot pensant en aquest partit contra un Mallorca que, home, hem passat una... ens hem estalviat una bala, hem salvat una bala increïble, que és que
increïble,
teníem tots els números de ser el primer equip que perdés contra el Mallorca B aquesta temporada. Doncs bé, ni que sigui allò perquè sempre hi ha una excepció que confirma regles, ahir el Sant Andreu ens va treure aquest dubtós honor i va saltar la sorpresa al Narcís Sala, un dels candidats a l'ascens com el Sant Andreu, superat pel Mallorca, que recordem-ho, fins ahir encara no havia guanyat cap partit, havia sumat 3 punts en 3 empats en el conjunt de Gustavo Siviero, però no havia aconseguit sumar de 3 i ho va fer ahir guanyant 0-1 al Sant Andreu. A més, diuen els que van veure el partit sencer, jo he vist algun petit resum, per tant tampoc no pots treure gaire conclusions, que un bon partit del filial mallorquinista, i que ningú no hagués dit veient allò, si et tapen els ulls i et posen allà al mig, que el Sant Andreu era segon, tercer classificat i que el Mallorca era el cué de la classificació. Però, per tant, avís per navegants, que es diuen aquests casos, sabent que qui miri la classificació potser s'equivoca i pensa el que no toca. David Català ho tenia claríssim ahir al final del partit.
Ens ve molt bé a tots aquest resultat que ha passat avui de Mallorca a Sant Andreu, perquè tothom es doni compte de la dificultat que té avui en dia guanyar. O sigui, avui en dia és molt difícil guanyar un partit, encara que siguin filials, equips que semblin a priori per nom o per com estan a la taula de classificació, que només venir aquí i sortir a jugar els guanyarem fàcil. I tenim, doncs, el dia de l'Olot ens van guanyar, avui ha guanyat el Mallorca bé al camp del Sant Andreu, i així serà la dinàmica de, jo crec, de tota la Lliga.
Home, ve molt bé per això i també ve, per què no dir-ho, que un rival directe es deixi punts pel camí. El Sant Andreu, per cert, és l'equip que ara tanca la zona play-off amb 3 punts menys que un Sabadell, que ara també és cert, Sergi, que tenim més d'un partit de diferència respecte al primer equip que no es classificaria per aquest play-off d'ascens, que seria l'Espanyol B. Insisteixo un altre cop, amb equips que tenen un partit menys, amb equips que estan al dia, però vaja, que aquest coixí força interessant. En una jornada, per cert, hem comentat, per exemple, la victòria de Lleida, el Balears no va fallar, i ahir a la tarda ens quedava, Sergi, aquest Cornellà Europa, que finalment va acabar 2-3, partit que ens va deixar algun episodi força polèmic.
Sí, força trist, diria jo, sí. Perquè més enllà del resultat i més enllà de la victòria del conjunt escapulat al camp del Cornellà, un Cornellà, per cert, que se li està complicant el panorama, que
molt.
Està en zona de descens, i a més la sensació no és bona, anem a dir-ho així, però sobretot el que no és bo és que va haver-hi una primera invasió de camp que va quedar frenada ràpidament per un grupet d'aficionats, i després un espontani, no se m'acuto un adjectiu millor, que també va saltar al camp amb intenció, en aquest cas, d'agredir directament un jugador de l'Europa. Per sort frenat i per sort també retirat ràpidament tant pels propis jugadors del Cornellà com per la seguretat privada, però al final un episodi que va fer que el partit s'allargués 13 minuts d'afegit, que hi hagués fins i tot també, consta l'acte arbitral, una denúncia d'un jugador de l'Europa que suposadament, presumptament, hauria estat insultat greument amb un insult racista per un company rival, en aquest cas, del Cornellà.
Sí.
És cert que l'àrbitre del partit fa constar l'acte que ningú no va percebre aquest insult, ningú de cap element o cap dels integrants del cos arbitral van percebre, però sí que feia constar la denúncia que li havia fet arribar el jugador de l'Europa. Bé, en tot cas, un partit molt enrarit, lleig en quant a aquestes conseqüències, i sobretot aquesta imatge que per moments ahir a la nit es va fer viral, d'aquest aficionat més veteran, un senyor gran ja,
sí,
que va entrar al terreny de joc, com dèiem, i que se m'ha anat directe cap a un jugador de l'Europa, com dic, afortunadament frenat a temps i sense que s'hagués de lamentar cap mena de problema més enllà de la imatge que no deixa ser trista.
Afortunadament. I aquest cap de setmana, Europa Sant Andreu, per cert, el Nou Sardenya.
Mira que bé.
Que regni l'esportivitat també, en el cas del Sabadell, ho dèiem, Sergi, contra el filial del Mallorca, tindrem temps durant tota la setmana per parlar-ne. Avui, tot això, l'equip s'ha entrenat?
Avui s'ha entrenat l'equip a Olímpia, jornada de recuperació, que es diu en aquests casos, demà descans, i a partir de dimecres a pensar en aquesta cita de diumenge, horari balear, anem a dir-ho així, 12 del migdia a l'Antonio Asensio, a la ciutat esportiva del Mallorca, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Sabadell, i tot recordant que avui tenim tribuna preferent, ho deies tu abans, i que Ton Ripoll és un dels protagonistes, no sé si el més important, en tot cas, que avui anirà a passar pel tribuna preferent, però sí, un dels protagonistes en majúscules.
Saps que ara no sé qui hi ha de convidat?
Jo tampoc.
No m'ha volgut revelar el Pau Vitori.
Jo tampoc.
Sabia això de Ton Ripoll, però... No,
que estigui atenta a la gent a les 8 del vespre avui per veure quines cares surten per allà al mig.
Exacte. Vaja, el programa també per l'antena, per la 94.6, però com sempre diem, si el veieu per Twitch, millor, que podreu veure la festa que també va muntar en Roger Benet a la realització. Abans d'acomiadar-te, Sergi, que no se m'oblidi, i ho havíem deixat aquí a l'aire, penjant d'un fil, el tema de l'Alzira Sabadell. Ahir alguna cosa comentava ja el Sabadell en joc, però per qui no ho escoltés, recordem, el partit ajornat de la setmana passada pels efectes de la Dana, i encara no té nova data, o sí?
No té data i no té acord, per dir-ho així. Ja ho vam dir la setmana passada, que l'Alzira vol estirar-ho tant com sigui possible. El Sabadell, per contra, li interessava molt jugar-ho el dia 20, que sense anar més lluny és quan recuperaran el partit l'Illicitano i el Sant Andreu. En balla l'altre partit, és el Mestalla.
Però Torrent.
Torrent, doncs el derbi valencià, en aquest cas, també jugarà aquell dia 20. És el que volia el Sabadell, no ho vol així l'Alzira, i tot dependrà de la federació. Jo, que soc mal pensat de mena, sí, recordem que aquesta setmana hi havia la possibilitat, i fins i tot es va especular, que l'Alzira també demanés l'ajornament del partit contra l'Olot.
Mm-hmm.
Finalment, em diuen que es va convèncer el conjunt d'Alzira que no ho fessin, per no carregar més les setmanes, el calendari. Sí que se li va permetre per ser el Mestalla, el seu partit contra l'Espanyol B, sí que se li va permetre, però no així el Cirac, que no ho va acabar demanant, el partit, l'ajornament. I ells volen jugar el 4 de gener. Jo molt em temo que al final, si no hi ha una sorpresa molt gran, i en contra del que la federació volia, que és que es jugués el partit abans de l'aturada de Nadal, el tàntum aquell dissabte 4 de gener, que no hi ha lliga, que podria trasbalsar tot el plàning de vacances del Sabadell, sobretot, i que no sigui que s'acabi jugant el partit aquest dissabte dia 4 al Lluís Suñer Pico, això sí, el camp principal o el camp històric de la Unió Deportiva Alzira.
Del Sabadell, sobretot, i del teu...
Que no, a mi les vacances no me'l trenquen. Jo, les vacances ja estaran superades, en tot cas, per aquelles dates. Home, si es juga dissabte, cap problema. No posarem el crit al cel. Si es juga diumenge, igual ja mirem amb mals ulls a qui correspongui.
Diumenge 5 de gener, eh? Bon regal anticipat de Reis.
Vam anar a Alacant, eh? Vam anar a Alacant un 5 de gener i un 6 de gener. Ha passat les dues coses. Ja no vull cridar més al mal temps.
Estarem atents. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Minut i mig per arribar al punt de tres quarts de dues. Un esglau per sota, tercera federació, el filial del centre d'esports no aixeca el cap. Nova derrota aquest cap de setmana, 0-1 en aquest cas contra el Girona B, que enfonsa l'equip una mica més a la classificació. Amb un gol de Raúl Martínez, el segon equip gironí en va tenir prou per assaltar les instal·lacions d'Olímpia. El tècnic arlequinat, Conrad García, atribueix aquesta derrota al poc perill que van generar al davant.
Era un rival complicat, un rival amb una capacitat física i talent molt grans, però és cert que jo crec que sense fer un mal partit, però crec que defensivament hem fet coses molt bones, sí que ens ha faltat a vegades, potser, acabar de generar més perill, no?, a la porteria rival i ser més incisius i creure'ns que podem fer més coses en atac. Llàstima, perquè és una altra oportunitat que perdem.
Potser amb algú com Miquel Ostrell les coses haurien estat una mica diferents, però el tarragoní, com dèiem ara amb el Sergi, va anar convocat amb el primer equip i va gaudir de minuts. Doncs entre aquesta poca amenaça en atac i la gran qualitat que va desplegar un filial com més el del Girona, es va forjar aquesta derrota.
Al final tenen aquest talent, no? I estan enganxant una bola a la frontal, a dos contactes de la clavana a la base del pal, amb un mal rebuig nostre i no et perdonen. I amb l'1-0 sí que és cert que l'equip ha volgut i hem tingut més fases de camp contrari, però no hem generat el suficient perill que hem de generar quan anem per sota el marcador. Tornem a perdre d'un gol, que totes les derrotes han estat així perquè l'equip fa coses bé, però ens falta encara un punt més i va molt relacionat a la dinàmica i la confiança. Però la primera victòria que tinguem, tant de bo la setmana vinent, serà patint i a partir d'aquí agafa aquest canvi de dinàmica.
Fora de la combo, per cert, es va quedar Ali a càmera i van ser suplents futbolistes com Ivan Tebar, amb molèsties però igualment va jugar a la segona meitat, Bustamante o Salamanca. A l'altre costat, a la porteria del Girona B, va jugar als 90 minuts l'exarlequinat Sergi Puig, protagonista divendres aquí a l'Hotel Suís, i es va mostrar força segur sota pals. En canvi, Biel Ferrés va ser suplent i no va saltar al terreny de joc. Pel que fa als interessos del Sabadell B, són ja 6 jornades seguides sense que conegui la victòria i recordem que només n'ha aconseguit una en tota la Lliga. García fa referència a un tema psicològic.
És evidentment un tema emocional, però sí que és cert que els jugadors creuen en la feina que fan. Els 4 entrenaments que fem a la setmana són a un ritme, a una intensitat i amb una mentalitat boníssima. Els jugadors intenten fer tot allò que els hi proposem des de la banqueta a nivell de pla de partit o de situacions i són de creure, perquè al final són situacions d'anar a igualar un equip que té molta capacitat. Però bueno, és cert que és difícil.
Amb la derrota, el Sabadell B tanca la classificació d'aquest grup cinquè de tercera federació amb 7 punts, a 3 del Cerdanyola, que és qui marca la salvació. El pròxim compromís serà aquest diumenge al camp del Sant Cristòbal, el 9è classificat. Publicitat i de tornada obrim bloc poliesportiu.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can Deu.
Noves pantalles amb informació en temps real.
Primera parada, les bandes.
Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària.
estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell, la vius, la veus, la sents. Col·labora amb Serveis Medi Ambient Esmatza. El contenidor marró, restes de menjar, closques d'ou, taps de suro, bosses d'infusió, marró del cafè o paper de cuina. Esmatza. Reciclar és tasca de tots. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, waterpolo a l'Hotel Suís, l'Astra al Pool, natació, Sabadell, ja lidera el seu grup a la Champions femenina. Pau Vituri, com estem?
Què tal, Champions?
Ho van viure al Twitch de Ràdio...
S'ha escoltat o no s'ha escoltat?
Sí, és que no ho sé, ara sí, no?
Ah, sí, sí, sí.
Ara ja pots tornar-me a saludar.
Què
com
tal,
volies.
Què Champions?
Deia que ho van viure al Twitch de Ràdio Sabadell. Segona victòria de les de David Palma en aquesta ocasió, en aquest derbi contra el Terrassa 10-7, que, combinada amb el triomf del William Meni per la mínima, 9-8 davant el d'Unauts Baros, fa que el club sigui primer per diferència de gols.
Sí, més 8 les sabadellenques, més 6 les gregues. Per tant, a la primera jornada no va poder ser, perquè també va guanyar de 5 el William Meni, però en aquesta segona jornada sí que s'ha posat líder ja a l'Astralpul Natació Sabadell. De moment tot va pel bon camí per classificar-se entre els dos primers, però realment el triomf de dissabte va deixar un regust una mica estrany, bàsicament perquè va passar el mateix que en l'estrena a terres hongareses. És a dir, l'Astralpul agafa un gran avantatge a la tercera part, aquell dia va ser 3-11, abans d'ahir 9-2, per tant 8 i 7 gols de diferència, i després l'equip podríem dir que relaxa en excés. Ahir tot això provocava, dissabte, perdó, tot això provocava una sensació agradolça en el tècnic David Palma.
Estem treballant també la part psicològica aquesta, no? Perquè al final el Terrassa s'ha acostat, bueno, s'ha fet una gran feina, no? Evidentment, però perquè nosaltres no estem al 100% ficats, o sigui, estàvem poc agressives en defensa, és cert que algunes situacions que hi ha l'expulsió massa fàcil, però el problema era en atac, o sigui, la circulació lenta, poc agressiva, Terrassa tancadetes allà, sense sensació de perill nosaltres en atac, amb la qual cosa, doncs, mica en mica s'han anat ficant, no? I per això els hi diem, perquè ja sabem que ens passa a vegades, no? I clar, si arriba un partit igual contra un rival de més entitat que el Terrassa, no, a Europa, pues igual a comptes de 3 acabes allà guanyant de 1 o empatat o inclús perdent.
Podríem dir que els guanyadors se sentien perdedors i a l'inrevés, exagerant molt, però la sensació era de qui havia perdut aquell partit sortia bé, reforçat. És el cas, per exemple, del sabadellenc Jordi Millán, el tècnic del Terrassa. Realment el seu equip va mantenir una intensitat molt alta durant els 32 minuts i del 9-2 va passar al 9-6 i fins i tot amb alguna opció clara del 9-7 que podria haver fet trontollar els últims minuts de l'enfrontament. Per tant, amb tot això, doncs, marxava de Can Llong força satisfet el mateix Millán.
Teníem els errors, que el per què del 9-2. I hem, o sigui, aquests errors els hem detectat i, o sigui, hem dit, no, tia, hem de seguir, perquè la feina posicional, en defensa posicional, està molt bé. Tenen jugadores d'una qualitat brutal i al final t'agafen una pilota des de 100 metres de la clavana escaire. Però bueno, que siguin tots els gols així. Però realment remuntar un 9-2 amb aquest equip és molt complicat, però hem estat molt a prop. Molt a prop i realment, de veritat que... Sí, no marxo content, no, perquè perdem, però realment... Felicitar les noies pel treball que han fet.
No podia marxar de Can Llong Jordi Millán sense parlar pels micròfons de Ràdio Sabadell, eh?
Home, i tant, i tant. Va ser una sensació força estranya, perquè realment abans era el comentarista habitual. La temporada passada va comentar tots els partits de Champions, de l'Astralpool. Però bé, agrair també tant a ell com al David Palma, perquè ens van deixar amb l'Oriol Ferran, que de seguida el tens per aquí, doncs que poséssim allò el micròfon als temps morts, als temps entre quarts, i escoltar què deien tant un tècnic com l'altre. Et sembla que escoltem una última...
Vinga.
Protagonista, perquè hem escoltat entrenadors, també volem fer-ho amb una waterpolista, una garenca ex-Terrassa, formada en el seu dia al Terrassa, i ara a les files de l'Astralpool. Paula Leiton va jugar molts minuts, va marcar un gran gol des de la boia, i en la línia que sentíem ara, elogiant també la feina que s'està fent des del conjunt terrassenc.
Molts canvis de quan jo era a Terrassa, sí que és veritat que encara queden algunes peques que jo he vist créixer, no? Que no he arribat a jugar amb elles, però que ara estan al primer equip, crec que ho estan fent bé, no? Al final, un 10-7 contra un Sabadell a casa seva, crec que és un molt bon resultat, no? De cara al pròxim partit que els hi toca a donar esbaros a casa, llavors jo crec que estan fent bona feina, que tenen un grup complicat, crec que el nostre grup no és gens fàcil, no? Per aquesta classificació de cara a uns quarts de finals, però bueno, crec que estan fent bon camí, bon treball i que segueixin així també.
Dues jornades, dues victòries, vaja, que això vol dir que bona part de la feina Vituri està feta per classificar-se pels quarts de final.
Sí, perquè recordem que passen els dos primers, ara tenim a Sabadell i Buliacmeni amb 6 punts i d'una Joaros i Terrassa sense estrenar-se encara. Per tant, 6 punts de marge, 4 jornades per endavant i el dia 23 d'aquest mateix mes es tanca la primera volta al sud d'Atenes davant el Buliacmeni. Per tant, duel interessant entre el primer i el segon classificat, o el segon i el primer perquè juga fora de casa, però en cas de guanyar ja sí que podríem estar parlant de classificació virtual pels quarts de final.
Abans que marxis, per cert, demà torna a jugar l'Astralpool, oi?
Torna a jugar demà, l'equip de David Palma. Ho fa a 9:15 a la piscina del Catalunya, a Can Toda, en el partit avançat de la 6a jornada de la Lliga Iberdrola. De fet, té doble compromís aquesta setmana, dijous contra el Real Canoe. Però demà hem d'estar molt més pendents, ja m'ho perdonaran, de la Champions masculina, perquè a 6:15 hi ha un Keio Natació Sabadell Sabona a Can Llong. Ho deies tu al principi, Parc, d'aquest hotel suís. S'està fent una crida des de Can Llong, des del club, per omplir la piscina de 50 metres de Can Llong. Guanyant es posaria un peu i mig a la segona fase de grups, està entre els 8 millors equips d'Europa, perdent pràcticament dius adeu a totes les opcions. Per tant, ho deies tu també, demà ja farem la prèvia com toca a l'Hotel Suís.
Toca, per tant, una setmana al programa ben farcideta de waterpolo amb aquestes cites europees. Gràcies, Vituri!
Adeu!
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Vinga, que acabem el programa amb handbol i atenció, primera derrota del femení de l'Oar Gràcia a la divisió d'honor plata. Va ser la pista del Lleida. Les de Carol Carmona van perdre una oportunitat d'or per distanciar-se de la tercera posició. Oriol Ferran, bon dia.
Molt bon dia, Sergi.
33-27, va perdre l'Oar contra un Lleida que s'ha mostrat molt competitiu.
Així és, a la prèvia ja avisava Carol Carmona aquí a Ràdio Sabadell que el partit del Lleida se l'havien de prendre com un enfrontament clau i avisava del potencial de l'equip rival. Tot el barri de Gràcia es van veure sorpreses per un plantejament defensiu de les lleidatanes que no van saber rebatre i van anar remolt tot el duel. Jana Sobrepera és jugadora gracienca.
Crec que Lleida va ser superior, tant defensivament com en atac. Al final ens van plantejar una defensa que, bueno, que no havíem treballat, bàsicament, i res. No vam saber gestionar-ho, tot i treure el 7-6, vam perdre moltes pilotes i això va provocar que al final doncs ens desanimessin i que elles tinguessin situacions més fàcils de llançament de camp a camp. I bueno, crec que l'altre equip al final doncs va ser superior, bàsicament, en totes les situacions.
Superior a Lleida, de fet, el descans ja manava de 7 gols i ni l'actuació golejadora de Jana Sobrepera o Maria Fernández va servir ni tan sols per rescatar un empat. Per tant, primera derrota, Oriol, però l'Oar continua líder, això sí, ara amb menys marge, oi?
Sí, les de Caro Carmona continuen líders, però amb un partit més que l'Ambolonda, que són les pròximes rivals de l'Oar. Com dèiem, les gracienques van desaprofitar l'opció d'obrir forat amb la tercera plaça, ja que s'enfrontaven a la mateixa hora segones contra terceres. Sobrepera no es mostra pas preocupada per la classificació i assegura que la lliga és molt llarga.
Crec que el lideratge al final és algo que dependrà de la constància durant tota la lliga. Ja ho va demostrar la Mislata les dues temporades anteriors, que al final qui era més constant i més eficaç era qui s'emportava la lliga. Així que res, sabem que és una temporada molt llarga i molt dura perquè hi ha molts equips que poden competir. De fet, el primer pot perdre contra l'últim perfectament i no et pots confiar en res.
Les de Gràcia no es poden pas capficar amb la derrota i han de començar a pensar en el pròxim compromís contra l'Ambolonda, que ocupa la tercera plaça només 2 punts de les de Carmona i, com dèiem, amb un partit pendent de disputar.
Per tant, si l'Onda guanya aquest partit al Boca Chorena aquest cap de setmana, es col·locaria el líder, perquè a més, si no m'equivoco, tenen la mateixa diferència de gols i, a més, tenint en compte que això, que les valencianes tenen aquest partit pendent, compta perquè l'Oar podria perdre aquest lideratge que ostenta des de fa moltes jornades. Un lideratge que també té el masculí a primera nacional. l'equip de Pere Llatz sí que va aconseguir la victòria, en aquest cas, contra el Cué, en un partit més assequible, Oriol, contra l'Embol Molins.
Sí, els de Pere Llatz es van imposar per un contundent 24-31 contra un equip que encara no ha aconseguit cap victòria. Els graciencs tenien clar que, tot i enfrontar-se amb l'últim classificat de la Primera Nacional, no es podien confiar i deixar escapar els punts. Ho explica Dani Peiró, màxim golejador de l'equip amb 6 gols.
Són punts que no et pots permetre perdre si vols estar dalt, perquè els altres equips no ho fan. Llavors, encara que sigui casa seva i no juguem a casa nostra, són partits que hem d'aconseguir els dos punts.
L'entrenador graciencs, Pere Llatz, va poder fins i tot donar minuts als menys habituals i d'aquesta manera doncs, dosificar esforços de cara als pròxims enfrontaments. Peiró reconeixia també que aquesta setmana s'havien pogut centrar en entrenar pensant en l'equip propi i no en el rival.
Aquesta setmana ens hem centrat més a entrenar també com juguem nosaltres, més que com jugar el rival, que és una mica la idea de, no? Quan tu tens un joc molt, molt clar i molt establert, doncs aquestes setmanes són les bones per entrenar, per entrenar-te tu mateix i no entrenar pensant tant en el rival. I crec que sí, crec que va sortir prou bé, va ser un partit on el míster va poder repartir minuts amb gent que normalment no ho fa, provar coses noves, i al final hem acabat veient sense problemes.
Els de Pere Llatz són líders en solitari de la Primera Nacional amb només un punt d'avantatge respecte al Granollers B i l'Embol Sant Cugat. De fet, són líders en solitari gràcies a l'empat a 33 del Sant Cugat a la pista del Sarrià. Dissabte, els graciencs buscaran mantenir la bona dinàmica contra el Sant Esteve de Palautordera al carrer Bocaccio.
Això aquí a casa, per cert, Oriol, tanquem el bloc d'embol amb la victòria dels hispanos, que té jugadors sabadellencs, contra Letònia en la segona jornada de la classificació per l'europeu del 2026.
Correcte, els de Jordi Rivera, Amian Terrafeta i Dani Fernández, com deies, a les seves files, es van imposar de manera clara 29-38 a Terres Letones. Fernández fins i tot va ser el màxim golejador de l'equip amb 7 dianes. Els hispanos són líders de grup després que Sèrbia caigués 31-30 contra Itàlia. La classificació per l'Euro de 2026 tornarà al mes de març amb un doble enfrontament dels de Jordi Rivera contra Sèrbia.
Gràcies, Oriol!
Que vagi bé!
Un minut per les dues, repassem el menú de demà. Avui ja sabeu que tenim tribuna preferent a partir de les 8 del vespre amb el Pau Vitori al capdavant i, com dèiem abans, podreu escoltar una extensa entrevista amb Ton Ripoll i demà a l'Hotel Suís rescatarem el bo i millor del que digui el de Santpedor. Més futbol amb els juvenils, primera victòria de la temporada del Mercantil a Divisió d'Honor i primera derrota del juvenil A del Sabadell a Lliga Nacional. De segona catalana, també primera victòria del curs del Sabadell Nord i, com dèiem, amb el Vitori, entre altres coses, en el bloc poliesportiu, aquesta prèvia de la Champions masculina de waterpolo entre el Natació Sabadell i el Sabona. Va, que marxem! Adeu, Toni González, de les vies de so. Ara, notícies migdia amb la Núria García. Que vagi bé, adeu!
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.